de Déu, tira't d'altabaix. Diu l'Escriptura, donarà ordre als seus àngels i et duran a les palmes de les mans perquè els teus peus no ensopeguin amb les pedres. Jesús li contestà, també diu l'Escriptura, no temptis al Senyor, el teu Déu. Després el diable se l'endú a dalt d'una muntanya molt alta, li mostra tots els reialmes del món i la seva glòria i li diu, et donaré tot això si et prosternes i m'adores. Li diu Jesús, vés-te'n, Satanàs. Diu l'Escriptura, adora el Senyor, el teu Déu, serveix-lo només a ell. Llavors el diable el va deixar i vingueren uns àngels i l'assistien. D'aquest fragment de l'Evangeli, del capítol 4 de Mateu, partirem avui per deixar ben clar que aquesta petita pel·lícula de les temptacions de Jesús acaba bé. Ens acompanyen en els minuts primers d'aquest diàleg cap a la mitjanit, on parlem de pastoral familiar i matrimonial, el matrimoni format per Enric Garí i Montse Teixidor, que són dels equips de la Mare de Déu al sector de Badalona. Enric i Montse, bona nit.
Molt bona nit.
Bona nit.
Bé, aquesta nit parlem breument en els primers minuts de la principal riquesa per a la parella, que podem dir que és l'espiritualitat. Aquesta espiritualitat que, com ens diu el Papa Francesc en l'exhortació Evangelii Gaudium, és la base de tot, no? És la base per superar problemes, per parlar, per estimar-se, en definitiva.
Sí, sí, avui, en aquest primer, bueno, demà, aquest primer diumenge de Quaresma, volíem parlar de la Quaresma, però després de la introducció que ens has fet amb la Quaresma ja ens has deixat sense paraules.
No, anem
a parlar de la parella. No, a veure, nosaltres veníem preparats per parlar d'aquesta parella, no? Les parelles comencen moltes vegades il·lusionades, molt il·lusionades al camí cap al matrimoni. Diu, però amb el temps, com deia en Capri, l'amor se'n va i ell es queda. I això no es pot permetre. Nosaltres hem d'estar renovant sempre, sempre, sempre l'amor. Sempre aquest amor amb l'altre, amb la parella i amb Déu. I aleshores, aquesta Quaresma nosaltres ho hem de fer. Hem de renovar aquest amor amb Déu i també amb la persona que tenim al costat, amb la persona que convivim, amb els altres també, amb la parella, amb els fills, amb totes aquestes persones. Però principalment avui volem parlar de la parella.
Mm-hmm. Sí, la parella, clar, sempre molta gent et diu, oh, tant de temps al matrimoni, us podeu aguantar. Home, totes les parelles, tots els matrimonis, passem els nostres alts i baixos, però si hi ha una estimació, un amor, un afecte, també un respecte de l'un a l'altre, totes aquestes coses es superen, perquè, evidentment, si no tens respecte, aleshores ja sí que pots, com diuen, estripar les cartes i deixar de jugar, perquè és molt important tenir-se respecte mutu, tant la parella com amb els fills, com amb els pares, com amb els avis, perquè és molt important que si no ens tenim respecte, aleshores les coses ja degeneren i de res, d'una coseta petita, se't pot fer un problema que no saps com solucionar-lo.
I de vegades aquests focus de problemes, aquesta serp que ens ve o aquest diable que ens ve, l'hem d'apartar també, no? Com va fer Jesús, d'alguna manera.
Sí, sí. Una temptació, per exemple, els diners. Amb una parella els diners són una temptació. O per manca de diners o per tenir molts diners. Els dos extrems es troben aquí. I hem de dir, a veure, que nosaltres estem suportats i ens suportem per l'amor i l'estimació, no pels diners. Si ens en manquen, hem de passar menys. Si ens en sobren, hem de saber administrar-los i estimar-nos dintre de l'austeritat. No fer fanfarronades, que la fanfarronada és la temptació del diable avui en dia en les nostres parelles. Això és el que no pot ser, de cap de les maneres.
Sí, perquè ens trobem, no sé, veient moltes vegades que, fins i tot parlant amb els fills, que ja els fills ja comencen a tenir una edat, i amb els amics, que diuen, ostres, és que per fer una mica de celebració fan unes grans festasses. I nosaltres tenim la sort de que, potser, no sé, perquè hem educat els fills a cap punt, en un sentit que hi ha moltes vegades que amb ells mateixos fins i tot els hi sobta aquesta tanta opulència. Ells també pensen que amb menys també es pot ser feliç, que no cal ser tan ostentós.
La parella i la família que es basa en l'amor i l'estimació no s'enfonsarà mai. I això que dic és predicció, però creiem en l'amor suprem, aquest amor que ens baixa de Déu, que ens ve de Déu. I aleshores hem de ser, basar-nos en això per ser una parella, una família sòlida, o sigui, amb uns bons fonaments. Per això us deia que l'amor no ens baixa de Déu, sinó que pràcticament Déu el tenim com a fonament i sobre aquí edifiquem una casa. O sigui, no ens en podem anar mai avall perquè el tenim, que ell ens aguanta. I si no tenim aquests fonaments, la cosa pot trontollar molt.
I això no vol dir jutjar els que es trenquen, que de vegades
no.
Hi ha aquest amor que en positiu emporteix la unió, que sempre és desitjable que sigui una unió permanent.
Sí, nosaltres no hem vingut aquí a jutjar ni a judicar a ningú. Hem vingut a donar la nostra opinió, la nostra trista i pobra opinió.
I el testimoni de que nosaltres fa 30 anys que convivim.
Moltes felicitats, i tant.
Però és clar,
i com vosaltres, molts dels qui ens poden estar escoltant, i en tot cas, també, doncs, de vegades en la vida la imperfecció es manifesta de vegades en forma d'un no pensar bé el matrimoni, que de vegades també ens ha de fer reflexionar. I gràcies, Enric Garí, Montse Teixidor, bona nit i fins a la propera ocasió. Que vagi bé.
Bona nit i bona Quaresma.
Bona Quaresma, exacte. Adéu-siau.
Diàlegs cap a la mitjanit. Uns minuts de conversa sobre el matrimoni, la família i l'ètica de la vida.
Ràdio Estel.
Diàlegs cap a la mitjanit.
Dedicar els minuts a l'ètica de la vida, a la bioètica, a parlar de la reforma de la llei de l'avortament. Un dia més, ho hem fet ja almenys un parell de vegades des del 20 de desembre, des del dia en què el govern espanyol va aprovar el text inicial, que veurem com acaba després de la tramitació parlamentària al Congrés i al Senat. S'està coent un estat d'opinió cap a la idea que la llei Gallardón, com així es diu popularment, està violant el consens internacional i sobretot les directives europees sobre la regulació d'aquesta pràctica. I això ho intentarem aclarir i sobretot intentarem explicar per què la llei Gallardón no necessàriament va contra cap consens internacional, entre altres coses perquè és una llei que es tramita en un país sobirà, això primer de tot. Però bé, en tot cas, això ho intentarem resoldre, com sempre, amb els nostres experts, amb Isabel Viladomiu, que és psicòloga clínica. Hola, bona nit.
Bona nit.
I amb Xavier Sobrevia, que és metge sacerdot i delegat de Pastoral de la Salut al Bisbat de Sant Feliu de Llobregat. Doctor Sobrevia, bona nit.
Bona nit.
Bé, què diuen sobre el que és la dimensió internacional o la possible violació del consens internacional?
Aquí fem ressò, sobretot, d'un informe que ha fet una ONG dedicada a la defensa dels drets humans i que fa una anàlisi justament de la llei o de la proposta que el govern està preparant, no? I a partir d'aquí, justament, com assenyala que la proposta que s'està fent està molt més d'acord doncs, amb el dret internacional que l'actual llei que tenim a Espanya.
Se ajusta mucho más a lo que es la protección del embrión humano, de la vida humana, que la ley actual que tenemos sobre, bueno, la ley Zapatero. Que
per tant, així s'estan desmuntant d'alguna manera aquests estats d'opinió que surten d'algunes instàncies socials espanyoles.
No sé si se pueden desmontar.
Aquí són campanyes, en certa manera, que munten uns o munten nosaltres. Aquí el que hem de dir que, justament, les lleis arreu del món en gran majoria, doncs entenen que el nen que ha de néixer és un bé. I, per tant, diguem-ne, no es pot fer qualsevol cosa. Llavors, la situació actual d'un avortament absolutament lliure fins a les 14 setmanes, això ho recullen molt poques legislacions. Llavors, dius, en aquest sentit, el fet de que justament hi ha un bé que a vegades entra en col·lisió, segons es diu, doncs amb algun aspecte de la mare, i a partir d'aquí és quan s'entra una mica en aquest debat, que és el que tenim fins ara aquí a Espanya, no? Una mica, i el que la sentència del Tribunal Constitucional va acceptar com a entrava dintre de la Constitució actual el fet de que en tres supòsits més o menys extrems teòricament doncs es podia avortar a Espanya fins a la llei de Zapatero. No?
Sí, sí, parlem de la llei del 85, que efectivament havia estat recorreguda al Tribunal Constitucional i el Constitucional parcialment va acceptar que era constitucional, però sempre que es complissin aquests tres supòsits.
Que després això no s'ha complert, perquè ha hagut frau de llei, com tots sabem, i a través del supòsit que manté la llei del Gallardón, que això també, en certa manera, la gent s'està dient la llei del Gallardón, bueno, doncs té coses positives, però tampoc té, també deixen una mica la porta oberta a que es pugui cometre frau de llei, perquè segueix amb el supòsit de que es pugui avortar, dient que hi ha risc, no perill, sinó risc per la salut psíquica de la mare. I això és el motiu del 97% dels avortaments que havia amb la llei anterior a la del Zapatero. És a dir, ja...
I abans, l'any 2010, que és quan va entrar en vigor la llei de Zapatero,
exacte,
la majoria, 97%, s'acollia en aquell
supòsit.
Era com el paraigües, el colador.
El restant era per possibles malformacions o malalties de la criatura, i ja està, no? I de violacions hi havia, era el 0,01%, no? Vull dir, una cosa miserable, no? Llavors, dius, en aquest sentit, el fet important, doncs, de que aquesta reforma realment apliqui bé, si es manté aquest aspecte, el que, doncs, hi hagi un veritable risc, que tampoc estaria bé avortar en aquestes circumstàncies, però, en certa manera, limitaria molt la quantitat d'avortaments que tenim a Espanya, que estem en 112.390 en les últimes xifres de l'any 2012.
De l'any 2012, exacte. Que sempre surten més d'un any més tard.
I que el Papa, ara fa pocs dies, en la visita a eliminar a Roma dels nostres bisbes, doncs, explicar-li alguns bisbes, doncs la situació de la quantitat d'avortaments a Espanya va fer aquesta expressió de dir...
Em vaig quedar glaçat, no? Ho va dir Gil Tamayo.
Dius, no, però hi ha les proves textuals, no? És a dir que...
Bueno, volviendo al tema inicial, que era un poco Europa y el tratamiento que hace del tema del aborto, realmente en Europa, a través del Convenio de Bioética de Derechos Humanos, siempre ha dejado, quizá por miedo también, o por no posicionarse claramente a favor de lo que, bueno, pues de la defensa del embrión y también en frente de las libertades de la madre. Su posicionamiento deja mucha libertad a los estados, no impone nada. Lo que sí que es verdad es que se detectan, porque todo lo que son jurisprudencias, sentencias, etcétera, es bastante más lento. Primero van como las costumbres, las libertades, las modas, y luego la reflexión antropológica y este reflejo en las leyes, ¿no? Pues Europa sí que se detecta a partir de dos sentencias que ya hemos comentado en estos micrófonos, la defensa de la vida humana, ¿no? Uh-huh. Europa va hacia ello, igual que personalmente pienso que así como ha habido una unificación del euro, ¿cuántos años tardaremos en tener una unificación sobre las leyes, sobre un reconocimiento de lo que son, de lo que es...
un derecho fundamental como es el de la vida.
El derecho fundamental a la vida desde la concepción hasta la muerte. Es un camino y lo estamos haciendo. Lo que sí que es verdad es que la ley Gallardón no contraviene los derechos, el consenso internacional sobre el inicio de la vida.
Se la podrà criticar per unes coses o elogiar per altres, però en tot cas això no...
Se acerca muchísimo más a toda la legislación europea en los distintos países.
I la llei que es va fer amb el Zapatero és una llei molt extrema i justament molt criticada per també bastants partits polítics, no només el PP. El
que és transversal, dretes i esquerres.
El que hi hagi tanta resistència ara a reformar aquesta llei també a vegades un sorprèn que si no hi ha interessos més polítics.
Hem d'acabar el nostre diàleg d'avui, diàleg cap a la mitjanit, recordant que estem en la Setmana de la Família i estem culminant aquesta setmana. De fet, en parlàvem diumenge passat amb el delegat de Pastoral Familiar de Barcelona i ara el doctor Sobrevia ens comenta que demà es fa una festa a la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat.
Sí, a la casa de l'Església demà al dematí doncs hi ha una trobada, també amb una xerrada i llavors també la gent se l'invita a quedar-se a dinar.
Doncs que vagi molt bé a Sant Feliu, com a totes les diòcesis de Catalunya, la festa de la família, la setmana de la família. Adéu-siau, molt bona nit a tots dos.
Molt bona nit.
A vosaltres, amics oients, us esperem el proper dissabte, com sempre, a 3:15, després de les completes de Ràdio Estel. Adéu-siau, bona nit.
Diàlegs cap a la mitjanit. Un contacte amb la vida i la família.